Miquel Iceta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miquel Iceta, 58 anys. Nascut a Barcelona, militant del PSC des de l'any 1978 i actual primer secretari de la formació. L'octubre passat va intentar fer de mitjancer entre els governs català i espanyol perquè es convoquessin eleccions, no hi hagués DUI i no s'apliqués el 155. En rep el seu despatx al Parlament, on és diputat des del 1999.
Per què el 27 d'octubre va acabar en una DUI i no en una convocatòria electoral?
La meva opinió és que el president Puigdemont es va trobar que Esquerra Republicana amenaçava amb sortir del govern, que la CUP no ho acceptava de cap manera i que en el seu propi partit hi havia persones molt importants que van dir que no estaven d'acord amb aquesta opció. I, per tant, jo crec que ell creia que això era important fer-ho, però es va trobar molta oposició i després, per intentar vèncer aquesta oposició, ell volia tenir garanties per escrit que no hi eren.
Ho sento, no ho he pogut evitar. Aquesta és una frase seva?
Sí, jo li vaig dir al president, ell em va demanar que trobéssim garanties per escrit i jo li vaig dir, mira, no les hem aconseguit, clar.
Per què no es van aconseguir aquestes garanties?
Bueno, perquè el govern d'Espanya no volia posar-ho per escrit perquè no es fiava del govern de Catalunya.
Tan senzill com això?
Tan senzill com això. El que passa és que és veritat que això feia dies que hi estàvem al darrere. Sense aquestes garanties el president havia decidit convocar i després es va fer enrere. I per tant, lo de les garanties jo crec que en el darrer moment tenia més, diríem, el sentit, l'objectiu de convèncer els seus que no amb ell mateix, que ja n'estava convençut.
Aquestes garanties passaven per evitar per escrit el 155 i exigir la llibertat dels Jordis?
Jo crec que passaven fonamentalment perquè no s'apliqués el 155. Però clar, això hauria de dir qui les demanava.
La nit del 25 al 26 d'octubre, que tot apuntava que hi havia un pacte de govern perquè s'anés a eleccions, per què es va torçar aquell matí?
Bueno, jo crec que perquè el president es va trobar amb més resistència de la que havia previst i llavors doncs, no es va trobar amb prou forces per nedar contracorrent i en solitari, i el que li hagués pogut ajudar a vèncer aquestes resistències o aquesta oposició, que era unes garanties per escrit, no les tenia.
Qui eren els interlocutors de Miquel Iceta aquelles hores en què expliques que feies de mediador, de pont?
Ui, no, mediador no. Mediador és una persona a la qual dues parts d'un conflicte li atorguen una autoritat. No. Jo el que vaig fer és, com suposo molta gent, intentar ajudar des del coneixement i les relacions que tens. Jo vaig parlar amb el president Puigdemont, vaig parlar amb la vicepresidenta del govern d'Espanya i vaig parlar molt amb Pedro Sánchez.
Què li deia Soraya Sáenz de Santamaría?
Bueno, deia que no hi havia confiança entre els dos governs, perquè estem parlant del darrer dia, però això ja feia setmanes, mesos, no?, que s'arrossegava, i jo sempre he tingut la idea de que si els dos presidents haguessin pogut parlar una mica cara a cara amb temps, doncs potser ens ho haguéssim estalviat, i la veritat és que que jo sàpigui no es va donar aquesta circumstància per manca de confiança.
I amb el govern català parlaves directament amb Carles Puigdemont? O...
Sí, amb el president.
Vas advertir personalment i directament als consellers que la situació podia desenvolupar amb com estan ara, en situació de presó?
Bueno, això ho vaig dir des de la tribuna del Parlament, que si es cometien delictes, doncs la resposta segur que seria judicial, però això no en privat, això ho he dit en públic diverses vegades.
I què et responien ells, a la intimitat?
Bueno, la majoria deien que ja ho sabien i que n'eren conscients.
Oye, ¿por qué tienen ahora un lío judicial? ¡Coño, porque no nos hicieron caso! ¡Que lo digan! ¡Que lo digan! Si haguéssim fet cas al socialisme català, no estaríem amb el lío en el que estem. Y ahora quieren que se lo resolvamos. Ja veurem. Primer ha de treballar la justícia i entre tots hem de fer l'esforç de deixar-los treballar. Pero hombre, que no nos hagan a nosotros responsables de sus errores.
Anem una mica més enrere, 1 d'octubre, una data clau per arribar fins al 27. És veritat que aquell dia Miquel Iceta va amenaçar fins i tot d'anar a votar a un cop va veure les càrregues policials si el govern espanyol no ho intentava aturar, allò?
No, jo senzillament el que vaig dir és que era un error tot el que estaven fent el dia 1 d'octubre, que la presència policial era desproporcionada i que era un gravíssim error i que a més ho farien públic, com així va ser. Nosaltres vam fer una declaració precisament diguent-ho, però no, la via de l'amenaça no tendeix a ser la meva, no.
Avui no s'està produint un referèndum efectiu, vinculant i amb garanties. Qualsevol intent de donar validesa jurídica a la mobilització d'avui no té cap mena de sentit. No estem, doncs, davant d'un referèndum que pugui legitimar decisions polítiques rellevants.
Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles.
Aquells dies d'octubre hi va haver algun dia que Miquel Iceta arribés a parlar amb el rei?
No.
Què et va semblar el paper que va jugar el rei?
Bueno, jo crec que va fer d'un cap d'estat en una situació molt crítica. Jo algunes vegades he pensat que el rei feia coses que potser li corresponien més al president del govern.
Seria capaç de posar-me alguns adjectius, per exemple, el paper del rei Felip VI d'entrada?
Contundent.
Soraya Sáez de Santa Maria?
Massa jurista pel meu gust. Jo sempre, en fi, no crec desvetllar res, però jo li deia, entre la llei i el BOE no és tota la vida, no? Hi ha coses de la vida que no hi caben estrictament amb una llei, amb un text legal, i la política a vegades doncs ha d'omplir aquest espai entre la vida i la llei, no? I jo crec que el govern del PP massa sovint es va refugiant estrictament amb la legalitat i no hi va oblidar la seva funció de fer política.
Santi Vila?
Va fer el que va poder per evitar el desastre.
Artur Mas?
Bueno, suposo que en privat deu donar bons consells i en públic va intentar acompanyar sempre el president Puigdemont.
I Iñigo Urkullu?
Jo crec que és de les persones que aquell dia, la veritat, a mi em va sorprendre molt positivament. Jo crec que va moure-se a terra per trobar una solució i que d'alguna manera doncs, li devem un reconeixement, perquè era una cosa que ell podia haver passat de trascantó, diríem, i en canvi s'hi va posar a totes intentant evitar el que finalment jo crec que tothom estem d'acord que va ser un desastre.
Dius que vas parlar molt amb Carles Puigdemont, amb Oriol Junqueras també?
Aquells dies, sobretot amb el president. Jo amb el vicepresident havia parlat en altres moments, però aquells dies, des de que va haver-hi els requeriments del govern d'Espanya, les cartes, que estàvem amb si es declarava la independència o si es convocaven eleccions, fonamentalment vaig parlar amb el president.
Et va sorprendre que finalment tiressin endavant la DUI?
En part sí, perquè jo crec que l'altra alternativa era molt millor. A més, una DUI una mica es va produir en dos moments, no? El 10 d'octubre vam tenir la independència 8 segons i el 27 d'octubre la vam tenir una hora. Jo crec, en fi, no sóc jo qui ha dit que allò anava de farol. Sembla que la independència d'un país tendeixen a ser una mica diferents.
I ara hem de jutjar Miquel Iceta també. Quin adjectiu li posem en aquests dies?
Va fer el que va poder, però no se'n va sortir. Per tant, sempre estarà una mica trist per tot el que va passar, però segurament amb la consciència d'haver fet tot el que estava a les meves mans.
Jo recordo, posteriorment, a la campanya electoral del 21 de desembre, vas anar a una entrevista a RAC1 i el Jordi Bastet va preguntar, una mica desprevingut, crec, per la qüestió dels indults.
No, ell em va preguntar per l'amnistia.
Per l'amnistia, sí, però l'amnistia no existia.
No, i per tant jo li vaig dir, no, amnistia no, en tot cas s'hauria de parlar d'indults, sí.
Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, tots aquí correm tots molt i per tant no voldria donar per fet que siguin condemnats. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides.
Tu vas fer unes declaracions que segurament potser això podria acabar amb un indult, després hi va haver un sector mediàtic que se't va tirar al damunt i vas haver de matisar aquelles declaracions.
Bueno, matisar no, senzillament una cosa que no pots parlar...
Vas dir que havia estat poc premeditat.
No, que havia estat prematur, tu no pots parlar d'indult si no hi ha sentència abans. I a més l'indult l'ha de demanar la persona que ha estat declarada culpable. I els que eventualment els hi pot passar això diuen que no ho faran. Per tant, en fi, jo crec que és una bona polèmica, diríem, inútil.
Jo ho dic perquè fa dues setmanes va venir Teresa Conillera al suplement, li vaig fer exactament la mateixa pregunta i m'ha fet una resposta pràcticament calcada. Teresa Conillera seria partidària de concedir indults?
Però és que per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició també igual de ferma del que accepta la sentència.
Però això ho veurem d'aquí uns mesos.
Bé, si es demana l'indult, jo sóc partidària, clar. Mm-hmm. Però l'han de demanar, eh?
El rebombori va ser exactament igual. Van haver de fer un comunicat després, també matisant una mica les paraules, i va acabar doncs, tot plegat una mica embolcallat. Hi ha aquest doble discurs, d'alguna manera, o no, dins del Partit Socialista?
No, jo crec que la cosa és clara. La primera declaració sobre això que recordo va ser de Felipe González, i va dir que hi hagi gent a la presó no ajuda a resoldre el conflicte, i és tan evident, i em sembla que és de calaix. Ara, és veritat que quan tens responsabilitats de govern, cosa que li passava molt directament a la delegada del govern, doncs has de ser especialment curosa que no sembli que estàs trencant amb la separació de poders i que, per tant, t'estàs ficant en un terreny que correspon als jutges, no? El que passa és que jo per això sempre dic que això, en tot cas, és després que la justícia ha actuat, mai abans.
Per acabar, on serà Catalunya d'aquí 20 anys?
Aquí. Catalunya serà aquí. Tindrà costa amb la Mediterrània, tindrà contacte amb el País Valencià i amb Aragó, se situarà per sota dels Pirineus, estarà en aquest racó de món que ens ha tocat i estarà buscant la millor relació possible amb els seus veïns i estarà buscant com garantir la llibertat i la justícia pels que hi visquin llavors, no? O hi visquem llavors. I per tant, amb totes les avantatges i tots els inconvenients, Catalunya seguirà buscant el seu lloc en el món i sense prescindir del que és la seva història i el seu entorn.
Miquel Iceta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.